Benvinguts al butlletí setmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martori. Aquest dijous finalitza el termini per presentar al·legacions al Plater, el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya. Un document que fixa els objectius de producció d'energia renovable de cada comarca de cara a l'any 2050 i que, en el cas del Priorat, ha generat discrepàncies amb el model impulsat des de la comarca. Segons el Plater, el Priorat haurà de contribuir als objectius energètics del país amb 130,1 megawatts d'energia solar fotovoltaica i 567,5 megawatts d'energia eòlica. Pel que fa a la fotovoltaica, es preveu la instal·lació de 37,6 megawatts en edificis, 18 en espais artificialitzats com ara pedreres o abocadors en desús i 74,5 megawatts en sòls no artificialitzats. En total, aquesta implantació ocuparia unes 120 hectàrees de terreny, l'equivalent al 0,25% de la superfície de la comarca. En l'àmbit de l'energia eòlica, però, el document estableix un objectiu de 567,5 megawatts, la qual cosa difereix bastant de la que hi ha actualment, que suma uns 2,6 megawatts. A més, el Plater no té en compte el Pla Comarcal d'Energies Renovables que el Priorat va aprovar l'any 2021 amb la participació dels 23 municipis. Aquell pla, aprovat per 20 dels 23 ajuntaments de la comarca, identifica els espais que el territori considera més adequats per al desplegament de les renovables i planteja un model diferent, especialment pel que fa a la implantació de parcs eòlics. En declaracions a Ràdio Falset, ara fa uns mesos, el president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, reclamava que la Generalitat respecti la feina feta des del territori i recordava que el Priorat és l'única comarca de Catalunya que ha elaborat i presentat el seu propi Pla Comarcal d'Energies Renovables.
El que demanem com a comarca és que es respecti la feina feta. L'encàrrec que vam rebre quan vam constituir l'oficina comarcal, que era establir una proposta comarcal d'implantació de renovables, i això és el que hem fet. Una de les peticions que fem al Departament o a l'Institut Català de l'Energia és precisament que es tingui en compte això, perquè és una feina rigorosa, feta amb el consens de tots els municipis i acceptant i donant per bo les seves propostes, que són les que realment coneixen la realitat del territori.
En la mateixa línia s'expressava el president de l'associació Prioritat, Àngel Cortadelles, que defensava un model de transició energètica adaptat a la realitat de la comarca i consensuat amb els municipis.
Que tota aquesta informació que s'ha donat als ajuntaments no coincidia amb la feina prèvia de consens que s'havia fet a la comarca, vam veure clar que havíem de començar a treballar perquè aquest Plater s'assemblés cada vegada més, és a dir, el nostre objectiu és que sigui el que es contempla en l'acord comarcal d'energies renovables. Una planificació feta en base al que serien criteris tècnics, però també a la voluntat dels pobles. I això és una de les coses que hem trobat i que ens ha fet més pensar que havíem d'establir una lluita per poder aconseguir que aquest Plater s'assembli, perquè no ha tingut en compte la població ni la realitat de la comarca.
Per altra banda, la previsió d'un nou episodi de calor intensa manté elevat el risc d'incendi forestal al Priorat. Els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant continuen restringits, igual que els de les muntanyes de Prades, davant d'un escenari marcat per temperatures a l'alça i un perill d'incendi molt alt o extrem. Actualment, tots els municipis de la meitat nord de la comarca es mantenen en el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat, mentre que els de la zona sud han vist reduït el nivell d'alerta fins al nivell 2, un cop suposat l'episodi de vent d'aquest diumenge i dilluns. La millora de les condicions també ha permès reobrir els accessos a l'espai d'interès natural de la Serra de Llaveria, que havia estat tancat durant 2 dies com a mesura preventiva. Davant aquest escenari, les autoritats recorden que continuen prohibides la majoria d'activitats amb risc de provocar un incendi en terreny forestal i també dins de la franja de 400 metres que l'envolta. Així mateix, fan una crida a extremar la prudència per evitar qualsevol conducta que pugui desencadenar un foc. I si les condicions meteorològiques i el risc d'incendi ho permeten, aquest divendres 31 de juliol donarà el tret de sortida una nova edició del cicle Escolta Montsant. La Cova de Santa Llúcia, a la Bisbal, serà l'escenari del primer dels 4 concerts programats. La protagonista del cicle serà l'arpista Anna Amigó, recentment distingida amb el segon premi del World Art Competition 2026, un dels certàmens internacionals de referència que reuneix les millors intèrprets d'aquest instrument. Després de la cita a la Bisbal, el cicle continuarà aquest dissabte a l'ermita de Sant Salvador de Margalef i més endavant farà parada el 15 d'agost a l'ermita de Sant Vicenç d'Albarca, l'11 de setembre a l'església de Santa Llúcia de la Vilella Alta i finalment el 4 d'octubre es clourà a l'ermita de la Mare de Déu de Montsant. El cicle combinarà música en directe i patrimoni amb l'objectiu de posar en valor alguns dels espais més emblemàtics de la Serra de Montsant a través d'una proposta cultural de petit format i en contacte amb la natura. I per acabar, us expliquem que Falset ja escalfa motors per a la Festa Major d'enguany, que se celebrarà del 13 al 17 d'agost. Tot i això, els actes previs ja han començat i serviran per anar ambientant una celebració que, entre les activitats prèvies i el programa oficial, oferirà prop d'un centenar de propostes per a tots els públics. Un dels grans protagonistes d'aquesta edició serà el 125è aniversari de la Batalla de Flors, una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major. En una entrevista a Ràdio Falset, que podreu escoltar íntegrament aquest dissabte a l'informatiu, el regidor de festes, Robert Coll, destaca que, malgrat els canvis que ha experimentat al llarg dels anys i les diferents etapes que ha viscut, la Batalla de Flors s'ha consolidat com un dels actes més representatius de la Festa Major falsetana.
Teníem la primera referència a la Batalla de Flors al 1901, i tot just aquest any doncs, són aquests 125 anys de la primera Batalla de Flors doncs, que tenim com a referència, i ja hem obert les inscripcions per les carrosses com cada any, i és una festa doncs, que ha anat evolucionant el pas del temps doncs, amb el format doncs, que abans eren carros, ara són tractors amb carrossa, el tema que eren pètals de flors i des dels anys 30 és confeti, i ja ho tenim també tot a punt doncs, per celebrar aquesta efemèride, aquests 125 anys de Batalla de Flors.
El programa inclou gairebé un centenar d'activitats, moltes de les quals són possibles gràcies a la implicació del teixit associatiu del municipi. Segons Coll, la participació de les entitats i dels voluntaris és imprescindible perquè la Festa Major mantingui la seva identitat i continuï sent molt esperada per tots els falsetans i falsetanes.
Destacar que molts actes hi ha una implicació directa a les entitats locals. Tenim un cens d'entitats amb més de 40 entitats que participen, i dins d'aquest voltant del centenar d'actes hi ha 44 actes que hi ha una implicació directa d'alguna entitat, ja sigui que organitza la mateixa entitat o ja sigui que participa doncs, ni que sigui una entitat. Hi ha actes que participen 8, 10 o 12 entitats com pot ser el Cercle Vila.
A més, el calendari d'aquest estiu farà que la Festa Major coincideixi amb altres dues cites destacades. D'una banda, el 12 d'agost tindrà lloc l'eclipsi solar, que també comptarà amb diverses activitats organitzades al municipi. I de l'altra, només uns dies després, el 26 d'agost, Falset serà l'escenari de la sortida de la cinquena etapa de la Vuelta, un esdeveniment que situarà la capital del Priorat al focus esportiu internacional. I fins aquí el butlletí. Gràcies per escoltar-nos i que vagi molt bé.